Són les 7, bona tarda, us parla Karen Madrid.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els resultats de les eleccions del 14F portaran 4 sabadellencs al Parlament. Es tracta del socialista Pol Gibert i de Joan Garcia de Ciutadans, que repeteixen com a diputats, i de Juli Fernández d'Esquerra i Xavi Pellicer de la CUP, que s'estrenaran en aquest càrrec. La cambra catalana haurà de constituir-se com a molt tard el 12 de març, però l'aritmètica és complicada i des del PSC i Esquerra ja estan buscant suports per les seves respectives investidures. El nombre d'avortaments s'han duplicat en l'última dècada a la ciutat. Ara mateix s'enregistren entre 500 i 600 cada any, un 90% dels quals són a petició de la mateixa dona. La coordinadora de l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Sabadell, Maria Victòria Cambradó, n'apunta les causes.
Sempre és multifactorial, no? Per una banda tenim una manca d'informació en contracepció, no? Uns coneixements, mites. Potser nosaltres també tenim dificultats en l'accés al servei. I sobretot aquestes manques d'informació les tenim en grups de vulnerabilitat especial, que també on hi ha també comportament de risc, etc. No? També s'han augmentat les desigualtats en salut.
L'augment d'interrupcions voluntàries de l'embaràs s'ha produït en totes les franges d'edat. En esports, el Sabadell passarà una setmana més fora de la zona de descens. Passi el que passi amb els enfrontaments entre el Castellón i el Fuenlabrada i l'Oviedo Lugo d'avui, els d'Antonio Hidalgo tenen garantida la seva plaça a la permanència. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte a la setmana passada, a més amb el dia marcat pel cel gris i l'amenaça de pluja. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà molt ennuvolat o cobert per núvols baixos. Malgrat tot, amb el pas de les hores, la nuvolositat minvarà i quedarà mig o molt ennuvolat al litoral i al prelitoral i poc o mig ennuvolat a la resta del país, amb intervals de núvols alts. Tot plegat amb el vent de component sud que bufarà d'intensitat entre feble i moderada amb cots força al litoral. Per tant, farà alterar la situació marítima, sobretot a la Costa Brava. Pel que fa demà, persistiran els núvols baixos fins a mig matí, amb banys de boira boirina a molts punts de l'interior. A partir de llavors s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat en general per núvols alts, i també hi haurà alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. El vent i l'estat de la mar continuarà igual i la temperatura serà lleugerament més alta amb valors que voltaran entre 14 i 19 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem incidències a Barcelona capital, on hi ha trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda de dalt entre Vallcarca i el túnel de la Rovira en els dos sentits. La representació sabadellenca al Parlament augmenta. 4 diputats locals, tots homes, seran partícips de la 13a legislatura de la Cambra Catalana que arrencarà el pròxim 12 de març amb l'elecció dels membres de la mesa. El socialista Pol Gibert i Joan Garcia de Ciutadans formaran part de l'hemicicle per tercer cop consecutiu, mentre que el republicà Juli Fernández i Xavi Pellicer de la CUP hi debuten. L'endemà de les eleccions, Gibert, Fernández i Pellicer han participat al Cafè de la Ràdio. Gibert, diputat del PSC al Parlament des de 2015, ha recordat que els socialistes han guanyat les eleccions amb vots. Per això defensa que el candidat Salvador Illa pugui anar a la investidura.
Evidentment, Esquerra Republicana té la seva partida i deu preferir doncs, governar amb la CUP o amb Junts, no? amb la gent que porta Junts a la llista, que també podem parlar un dia, i té la seva, el seu camí, no? Però qui ha guanyat les eleccions ha sigut el PSC i, per tant, doncs, té tot el dret del món a intentar investidura.
Tot i això, ha reconegut que Esquerra ja ha triat el seu camí i aposta per un govern amb Junts, la CUP i els Comuns. Així ho ha declarat el recent escollit diputat i exalcalde de Sabadell, Juli Fernández. Rebutja un hipotètic tripartit amb el PSC perquè assegura els seus models són antagònics.
Els models que té el PSC i Esquerra Republicana pel país són incompatibles, són contraposats. Per tant, nosaltres sempre parlem amb tothom, però el nostre futur govern, sabeu que ho hem explicat sempre, és amb aquells partits independentistes i amb els autodeterministes i pro-amnistia.
Per últim, Xavi Pellicer de la CUP diu que no es tracta de pactar amb partits, sinó de pactar amb polítiques que ajudin a superar la crisi actual. L'anticapitalista apunta quines són aquestes prioritats.
Veiem claríssim que estem en una situació d'emergència social i sanitària i que, per tant, fa falta un pla de xoc d'immediat perquè no tornin a pagar la crisi els que l'hem pagat sempre i els que ja l'hem pagat el 2007, i això és un element fonamental i que cal posar-se a treballar ja, i a partir d'aquí el que proposem és una sèrie de consensos i propostes de país per sortir d'aquesta crisi sanitària, social, econòmica i política, i que, com no pot ser d'una altra manera, difícilment tindran cabuda totes aquestes propostes dins d'un estat espanyol que només defensa uns interessos determinats i que no són els de la majoria de la gent.
Joan Garcia també farà una valoració de la patacada de Ciutadans en les eleccions del 14 de febrer. Serà en una entrevista demà també al Cafè de la Ràdio. A la ciutat, els resultats de les eleccions han capgirat la situació respecte al 2017. El guanyador de les eleccions a Sabadell, com el conjunt de Catalunya, ha estat el Partit dels Socialistes, amb un de cada 5 vots. El segon lloc ha estat per Esquerra Republicana, que s'ha endut un 20% dels vots, seguida de Junts per Catalunya amb un 17,5%. Ciutadans, per la seva banda, ha passat del 28% dels sufragis del 2017 al 6%. Per contra, Vox ha aconseguit un 7,83% dels sufragis. En números absoluts, la formació de Salvador Illa ha obtingut 21.616 vots a Sabadell, una xifra similar a la del 2017. Els socialistes els segueixen les dues formacions independentistes, Esquerra i Junts. El duel entre tots dos partits s'ha decantat per Esquerra, la segona força a la ciutat, que ha aconseguit 16.101 suports concentrats sobretot als districtes 4, 5 i 6. No obstant això, la formació de Laura Borràs s'ha endut una ajustada victòria al districte 1 i ha aconseguit un 17,52% del vot, un percentatge que és fins i tot més gran que l'obtingut el 2017, tot i haver concorregut a les eleccions per separat amb el PDeCAT. Després dels tres partits que es disputaven la victòria global, la formació d'ultradreta Vox ha emergit com a quarta força local amb 6.274 vots, un ascens sobretot fonamentat amb grans bosses de vot als districtes 3 i 4 i que suposen un 7,83% del vot emès. Per la seva banda, en Comú Podem ha perdut un 1,22% dels suports i s'ha consolidat els 6.251 vots. La formació morada va seguida d'un duel entre Ciutadans i la CUP que s'ha decantat a favor de la formació anticapitalista. Els copaires són, després del PSC, els que aconsegueixen fer uns resultats més similars al del 2017. La CUP ha experimentat un augment de percentatge, aconseguint el 6,27% dels suports i 5.020 vots en un context de baixa participació. Això la situa com a sisena força a la ciutat en aquestes eleccions al Parlament. Un altre dels partits que recupera posicions i suport popular és el PP, que després de la desfeta del 2017, quan va aconseguir 345 suports, aquest 14F, el partit presidit per Alberto Fernández, ha recuperat terreny a costa sobretot de Ciutadans i ha assolit uns 2.500 vots al final de l'escrutini i un percentatge del 3,18%. En canvi, la formació de PDeCAT, que aspirava a recollir una bona bossa de vots per optar a entrar a la Cambra Catalana, s'ha quedat amb un 2,13% del percentatge i 1.700 butlletes. Aquests resultats s'han donat en un context de baixa participació. A Sabadell és, de fet, la més baixa des del 2012. A la ciutat han votat 80.114 persones i 72.848 han decidit abstenir-se en aquestes eleccions. Això suposa una participació del 52,68%. Són 30 punts menys que en les eleccions del 2017 i 26 menys que el 2015. Una participació que també està molt lluny de la registrada el 2012, quan van votar un 70,69% dels sabadellencs. Malgrat les incerteses inicials, ahir les 246 meses electorals de Sabadell es van poder constituir abans de les 10 del matí. Per aquesta raó i pel bon funcionament de tot el dispositiu electoral, l'Ajuntament ha volgut felicitar totes aquelles persones que van fer possible la votació, que ha estat valorada de forma positiva per part del govern municipal. El portaveu adjunt de l'executiu, Eloi Cortés, ha donat les gràcies a les 750 persones que van permetre que es votés, entre administratius, personal de seguretat, de neteja i cossos i forces de seguretat. També pels 2.214 veïns que van ser citats per formar part de les meses.
I també donant en compte que es van mobilitzar doncs, pràcticament el doble de persones de les que habitualment mobilitzem com a ajuntament en unes eleccions, entre cometes, ordinàries, sense totes aquestes mesures de seguretat. En total van ser unes 750 persones, comptant els representants de l'administració, el personal de seguretat, de neteja, de desinfecció, de control de cues, etc. I això hi hem de sumar doncs, el suport de policia municipal i de Mossos d'Esquadra en presència a tots els punts de votació.
I és que aquestes han estat unes eleccions excepcionals per la pandèmia que s'han hagut de preparar des de zero. A més, hi havia fins a 8 noves seus electorals per reduir les aglomeracions als punts que no permetien fer dos circuits per entrar i sortir. Segons l'Ajuntament, no hi va haver cap tipus de confusió ni incident durant tot el dia. I aquest dia, després dels comicis, les diferents formacions mouen fitxa davant dels resultats obtinguts i dels escenaris que s'obren abans de constituir el Parlament, amb el 12 de març com a data límit. El guanyador de les eleccions per vot, Salvador Illa, ja ha avançat que intentarà presentar-se a la investidura perquè ho considera la seva obligació com a triomfador dels comicis. Són declaracions a TV3.
No se n'hem de parlar, però en tot cas, el que no pot és quedar al marge del PSC el que passa en el Parlament de Catalunya. No sé si m'explico. Si nosaltres hem guanyat les eleccions, tenim un grup parlamentari de 33 diputats, som la formació política amb més suport popular, d'una forma clara, i per tant, no se n'haurem d'enraonar.
El líder socialista s'ha mostrat obert a dialogar amb totes les forces, menys amb Vox, per aconseguir-ho. L'altre gran guanyador de les eleccions, Pere Aragonès, també vol optar a convertir-se en president de la Generalitat i ha descartat tractes amb els socialistes. Ho ha dit a RAC1.
És important perquè és el partit que ha quedat primer en vots, hem quedat empatat amb escons i és un partit molt rellevant, representatiu de la societat catalana, però el seu lloc no serà compartint govern amb Esquerra Republicana. És obvi que ens hem presentat com a projectes alternatius un de l'altre, i és obvi que la mateixa nit d'ahir, doncs, Sabadell es va postular per la investidura, jo també ho vaig fer, i aquí és on haurem de conformar les majories.
Qui sembla disposada a donar suport a la investidura d'Aragonès és la líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, que ha assegurat no tenir cap inconvenient perquè el líder d'Esquerra sigui president.
Cap ni un. Nosaltres som escrupolosament obedients al mandat de les urnes i ho hem dit sempre, i per tant, en aquest sentit, Esquerra Republicana té un escó més que Junts per Catalunya, li correspon d'afrontar aquesta negociació i nosaltres hi serem convocats. Vaig ser jo proactivament, que ja vaig trucar tant a Pere Aragonès per felicitar-lo com a Dolors Sabater també per felicitar la CUP pels seus resultats.
Borràs, però, segueix descartant els comuns per formar govern. De fet, Jéssica Albiach, líder d'En Comú Podem, també torna a tancar la porta avui a un executiu amb Junts. D'altra banda, des de la CUP, Dolors Sabater s'ha mostrat predisposada a formar part d'un govern, però fixa diverses línies vermelles.
Per decidir com rescatem la població d'aquesta gravíssima crisi, com rescatem el paisatge, el territori, què fem per aturar el canvi climàtic, què fem per aturar la repressió, què fem per avançar com a país nacional i socialment.
Al costat de la balança dels partits que han perdut representació, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha descartat l'opció de dimitir i atribueix el descens de la seva força a l'abstenció. Són declaracions a Onda Cero.
Pues yo voy a seguir adelante de este proyecto con, además, yo creo que con un apoyo del partido. Y bueno, luego se ven los resultados que han tenido cada uno, ¿no? El PSC, si hubiera querido ganar de verdad el independentismo, pues habría aceptado una lista constitucionalista. Es decir, que yo creo que en un momento como este hay que ser realista.
D'altra banda, la direcció del PP ha defensat el seu líder Pablo Casado i demana no traslladar el resultat de les eleccions fora del context català. Tant el secretari de Comunicació dels Conservadors, Pablo Montesinos, com la portaveu del Congrés, Cuca Gamarra, han assegurat que les urnes no posen en qüestió el lideratge de Casado.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Aparquem la política, parlem de salut. La demanda d'interrupcions voluntàries de l'embaràs pràcticament s'ha duplicat en l'última dècada a Sabadell. Se'n fan de l'ordre d'entre 500 i 600 a la ciutat, el que representa un de cada quatre embarassos no es porta a terme fins al naixement. Aquest fet és present en totes les franges d'edat. En 9 de cada 10 casos, a més, la interrupció és petició de la dona. A més, 4 de cada 10 dones de la província de Barcelona expliquen que ja s'havien sotmès a un procediment similar amb anterioritat. Són dades que s'han donat a conèixer aquest diumenge, Dia Europeu de la Salut Sexual i Reproductiva. Maria Victòria Cambradó, coordinadora de l'Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva a la CIR de Sabadell, detalla al programa El Cafè com s'atén a una dona que demana un avortament.
De moment és un accés urgent, és a dir, que l'atenem d'urgències, això sense que no cal tenir cap barrera, i el que fem és una primera visita informativa de com és el procediment. Actualment aquest procés es fa de manera farmacològica, no cal fer un legrat com es feia abans. La majoria dels casos es fa amb tractament farmacològic. Tu expliques molt bé el tractament. La dona signa que ha rebut tota aquesta informació tant oral com escrita, perquè li dones, i bueno, li demanes una analítica. I té 3 dies de reflexió.
Tot seguit, el ginecòleg li fa una ecografia i es comença a prendre el tractament. Finalment, es fa una segona ecografia de confirmació a les 3 setmanes per veure que l'úter està buit. A partir d'aquí s'estableix un mètode contraceptiu. Cambrador creu que manca informació encara en la contracepció en grups vulnerables. I no deixem de parlar de salut, però abordem la necessitat epidemiològica. Avui es registra un contrast entre les dades d'evolució de la pandèmia i el nombre d'ingressats al taulí. Mentre les dades generals segueixen millorant a Sabadell, els hospitalitzats han tornat a pujar, passant del 125 de divendres fins al 131 d'avui. D'aquests, 41 es troben a la unitat de cures intensives i semicrítics, tot plegat després que el cap de setmana s'hagin registrat una trentena d'ingressos i s'hagin detectat 24 positius més. Malgrat els ascensos, no s'ha notificat cap defunció. D'altra banda, els indicadors epidemiològics segueixen amb la seva tendència de millora ininterrompuda des de fa 2 setmanes. Avui el risc de rebrot es troba a Sabadell als 224 punts, 9 punts per sota que fa 24 hores. Per contra, la velocitat de contagi ha augmentat lleugerament, passant del 0,67 al 0,70. La incidència acumulada a 14 dies és ara de 320 casos per cada 100.000 habitants, una vintena menys que ahir. Sabadell acumula 14.769 casos confirmats de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia, així com 507 defuncions. Segons el Departament de Salut, la quantitat de vacunats s'enfila ja als 10.593, dels quals 4.338 ja han rebut la segona dosi.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Les dades són un tresor i s'han de tractar com a tal. Així ho asseguren els experts de Banc Sabadell en matèria d'indústria 4.0. Creuen que s'hi pot aplicar intel·ligència artificial, però cal fer-se les preguntes oportunes. Són algunes de les explicacions que han donat a la cinquena sessió del cicle de jornades de la Fundació per la Indústria, la Fundit, per potenciar la fase actual. L'objectiu d'aquest programa és posar en contacte les grans empreses amb les pimes industrials catalanes per transferir expertesa i coneixement en la implantació d'aquesta tecnologia 4.0. I d'altra banda, també donar suport a la construcció de cadenes de subministrament d'arrel catalanes on les pimes industrials agafin protagonisme. Enric Rovira, director general adjunt i director territorial de Catalunya de Banc Sabadell, explica que la dificultat està en traduir les dades al sentit comú.
A Banc Sabadell, evidentment, tenim moltíssimes dades. Jo, en aquests últims 4 anys, que m'he dedicat a portar dintre el banc la gestió dels actius problemàtics, teníem milers de dades, milers. Lo difícil és fer fàcil aquest munt de dades i traduir-les en un llenguatge de sentit comú. És a dir, al final les dades les manipulem persones humanes i, per tant, som nosaltres qui ens hem de fer les preguntes oportunes per dir, escolta, amb aquestes dades, què vull treure, quin profit vull tenir de ventes o de costos o d'eficiència o el que vulgueu.
El Big Data i la intel·ligència artificial semblen aspectes molt complexes i es troben en un context de massa informació i abundància de conceptes tecnològics, però en realitat segueixen parlant de les persones, tal com explica Pere Anglada, director financer del grup Bonpreu.
Hem passat de conèixer les persones, les mateixes les persones que venen a comprar, hem passat a tenir les dades de tot aquest milió de clients que ens compra recurrentment i a conèixer els comportaments d'aquests clients. Naturalment, hi ha una cosa que a nosaltres ens obsessiona, que és la protecció de dades. Això és un tema sagradíssim. Diguem, Bonpreu es podria ensorrar per moltes coses, però una seria perdent la reputació que té.
L'objectiu a través de les dades és detectar patrons i a partir d'aquests desenvolupar models que aportin coneixement. Aquest treball es realitza a nivell de segments. La Fiscalia presenta un recurs contra el tercer grau dels presos independentistes que afecten els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart. A més, demana que es faci de forma immediata, és a dir, que la presentació d'aquests recursos davant dels jutjats de vigilància penitenciària ja provoqui la suspensió directa d'aquesta semillibertat. El Ministeri Fiscal considera que no es pot donar a tots els presos alhora el tercer grau poques setmanes després que el Suprem els tombés el desembre passat. Segons el fiscal, el tercer grau és incompatible amb el compliment de la finalitat de la pena, especialment el de reducció educació i resocialització. L'Ajuntament mobilitza 470.000 euros en subvencions d'acció social, cultura i salut. En el primer cas s'invertiran 165.000 euros per projectes que fomenten l'autonomia de les persones amb discapacitat i per la inclusió social. En l'àmbit de la cultura, les ajudes ascendeixen als 256.000 euros. Ha explicat com es repartiran el regidor Carles de la Rosa.
En primer lloc, tenim una subvenció pel foment de la divulgació de la cultura popular i tradicional amb una dotació econòmica de 80.116 euros. Un segon bloc és de les subvencions per organitzar festes majors de barri, que seria la dotació econòmica de 121.747 euros. El tercer bloc es dedica a subvencions per fomentar la difusió artística i compta amb 45.559 euros. I finalment tenim el quart bloc, que és de 9.016 euros, que inclou ajuts per fomentar la divulgació de les idees i la cohesió social.
Pel que fa a l'àrea de salut, es destinaran 49.000 euros per programes de protecció de la salut i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. El govern espanyol preveu aprovar al març un paquet d'ajudes directes a aquelles empreses afectades per la crisi derivada de la pandèmia. Ho ha assegurat Nadia Calviño, vicepresidenta econòmica del govern espanyol, abans de la reunió de l'Eurogrup. Els objectius d'aquestes ajudes, diuen, són evitar problemes de liquiditat i risc d'insolvència. D'altra banda, el Centre Europeu de Control de Malalties demana mantenir les restriccions actuals per frenar el risc de les noves variants de coronavirus. Els experts europeus, a més, reclamen accelerar la vacunació de la població de risc abans que s'estenguin les soques de la Covid-19 i que encara la situació epidemiològica és molt preocupant a la Unió Europea. El raper Pablo Hasél i els membres d'una plataforma per la seva llibertat es tanquen a la Universitat de Lleida. El raper ha informat d'aquesta acció al seu compte de Twitter i ha assegurat que l'hauran de treure d'allà per empresonar-lo. El tancament arriba després que l'Audiència Nacional hagi rebutjat el recurs de súplica que va presentar Hasél per no executar la condemna. I l'Audiència Provincial de Madrid absol Cristina Cifuentes pel cas Màster. El tribunal conclou que l'expresidenta de la Comunitat de Madrid no va pressionar perquè es falsifiqués l'acte del seu treball de final de màster. Cifuentes evita així la condemna de 3 anys i 3 mesos de presó que demanava la Fiscalia per ella. La directora del màster, Cecília Rosado, però, sí que està condemnada. Haurà de complir una pena d'un any i mig de presó com a autora d'un delicte de falsedat documental. Moment pels esports. El Centre d'Esports passarà una setmana més fora de les posicions de descens. Independentment dels resultats que es donin en el Castellón Fuenlabrada i l'Oviedo Lugo d'avui, els homes d'Antonio Hidalgo arribaran dissabte a l'RCDE d'Estàdium, novament marcat al límit de la permanència. El marge continua sent d'un punt, però viure per sobre de quatre equips està sent més habitual en les últimes setmanes. Concretament, el Sabadell no ha caigut al pou en 5 de les últimes 6 jornades. Paria amb Macà i Porter Laquinat, el camí és bo, tot i no haver sumat 3 punts aquest cap de setmana.
Está claro que lo que sea todo sumar siempre está bien. Nos gustaría sumar de 3 en 3, es evidente, pero bueno, siempre, ya te dije, miro lo positivo, he hecho la vista atrás las 5 primeras jornadas de liga, no habíamos puntuado las 5 primeras jornadas y ahora llevamos pues bastantes más puntos que las primeras jornadas. Entonces hay que seguir así, hay que ya centrarse en el Español, que va a ser un partido muy complicado y a disputar el partido.
Un cop més, el Sabadell no va poder guanyar a casa. Divendres, l'equip d'Antonio Hidalgo va empatar 1 contra el Zaragoza i en gran part gràcies a l'actuació del mateix Macay. El gallec va aturar un penal just després que Stoikov marqués també des dels 11 metres. El mèrit li atorga l'entrenador dels porters, Pablo Doñate.
Yo soy muy, muy exigente, creo que en el gol puedo hacer más. Al final es una jugada que ahí, bueno, salta muchísimo, es muy, muy potente y entonces adelanta a mí y bueno. No puedo pararle, al final, bueno, conseguí arreglar con detuviendo el penalti. Ya digo que es mérito de entrenador de porteros porque hace un estudio espectacular de los penaltis y hoy me dijo que estaba segurísimo que sabía un penalti y iba a ir para allí. Al final, pues bueno, el mérito de Pablo se lo doy al 100%.
El Sabadell ha descansat avui, demà tornada a la feina per preparar un dels desplaçaments més complicats de la temporada a l'RCDE Stadium. L'Espanyol travessa el seu pitjor moment de la temporada, però amb el triomf per 1-2 al camp del Mallorca, encara líder, s'ha tornat a ficar de ple en la lluita del campionat i l'ascens directe a primera. Continuem parlant de futbol i del centre d'esports. El juvenil A no va poder passar de l'empat a una a Olímpia davant del Javac de Terrassa. De fet, els agarencs van estar per davant en el marcador durant bona part de l'enfrontament. No va ser fins al minut 82 amb una diana d'Albert Ramis Luque que els arlequinats van poder restablir la igualada. L'atacant reconeix que va ser un cop dur veure's 0-1 avall.
Teníem la pilota, sabíem el que fèiem, però un gol així una mica el contraatac pues ens ha matat i hem tingut que remar molt.
Coincidint amb el jugador, el tècnic Miquillador admet que anar per darrere va ser una llosa que va pesar tota la segona part.
Òbviament, aquí en aquestes categories qui es posa per davant sempre comença dominant i té un avantatge molt gran perquè tothom sap defensar bé i tothom sap protegir un resultat. Però ja et dic, tot i així, i tot i anar per darrere el marcador, a la segona part doncs l'equip ha estat molt intens, molt agressiu, ho han donat tot i un punt.
El Sabadell juvenil es manté quart del seu subgrup de divisió d'honor amb una jornada pendent, però amb el Huesca trepitjant-li els talons a un punt i just per darrere quatre conjunts més a dos. Un d'ells, Estàdium Casablanca, serà el rival dels sabadellencs dissabte de nou a Olímpia.
La veritat és que va anar d'un pèl. Bueno, dius que va ser uns segons, a mi se'm van fer 15 o 20 minuts, pràcticament. L'únic que et passa pel cap és que l'has de ficar, per lo civil o per lo criminal. La veritat és que l'arriba a fregar i tot, el porter, perquè no em va donar gens d'informació jo i acabo llançant amb més cor que habilitat.
De perdre de 3 quan restaven 2 minuts a fer-ho d'un a 18 segons del final, però amb la possessió per al rival, acabar empatant gairebé sobre la botzina. Aquest va ser l'esbojarrat final del partit que va viure el Creu Alta Sabadell en vol a Sant Joan d'Espí. Isidre Campanyà, qui escoltàvem, va ser l'encarregat de transformar el penal que donava el 27-27 definitiu, una acció que es va donar després que un jugador local retirés la pilota per evitar que els arlequinats servissin ràpidament un cop franc. Campanyà està convençut que aquest punt els hi donarà molta moral de cara al derbi contra l'Hort Gràcia d'aquest cap de setmana.
Estem en molt millor moment, som un altre equip comparat amb el primer partit que vam jugar amb ells. No? Ells ens van agafar i pràcticament ens van donar una lliçó de lo que era Primera Nacional la primera vegada que ens van agafar. Tot i que no ens van guanyar de tant, perquè al final vam saber arreglar-ho, no vam estar al nivell que estem ara.
Dissabte hi haurà duel sabadellenc de la Primera Nacional a Cal Balsac amb unes sensacions oposades. L'OAR continua sense aixecar el cap i prova d'això és la desfeta a casa per 21-31 contra la Roca. Aniol Picola és jugador verd i blanc.
Està clar que portem una mala dinàmica i s'ha vist reflectit en aquest partit contra un rival molt molt fort com és la Roca. Per alguna cosa van davant a la qualificació i bueno, no sé què haurem de fer, haurem de canviar alguna cosa, però està clar que alguna cosa haurem de fer.
Els de Gerard Gomis sumen ara 3 derrotes consecutives i han caigut fins la 13a posició, just per sobre del Sabadell. I en waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell femení va guanyar còmodament per 7-19 al Sant Feliu. Les de David Palma ja tenien encarrilades el partit al descans amb el 3-8 i el van tancar amb un parcial demolidor a la segona meitat de 4-11. Els dos següents partits de l'Astralpool seran autèntics duels d'altura, partit contra el colíder, el Club Esportiu Mediterrani, amb la primera plaça del grup en joc i l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos. David Palma és el tècnic de l'equip.
Veníem amb molta il·lusió, no? Sobretot les jugadores joves, de tenir oportunitat, de reivindicar-se i un bon partit, un tràmit i ja pensar de cara a la setmana que ve a Medi, d'aquí dues setmanes que tenim ja l'anada de quarts de final de la Champions.
Aquest dissabte a les 12 el conjunt sabadellenc afrontarà el partit pel lideratge del grup A de divisió d'honor a la piscina del Medi. De la seva banda, l'equip masculí no va poder jugar per la disputa de la Copa Frecchia Rossa per part de la selecció amb 5 integrants de l'Astralpool. Després de guanyar els Estats Units en l'estrena, el combinat estatal va perdre per la mínima 9-8 contra els anfitrions d'aquest torneig a Ostia, Itàlia. Menys d'un minut per 8:15 és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 15 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les nostres xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè just arriba al Tribuna Preferent amb el Pau Ituri i després a 9:15 el Generació BCO. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.